Aquests anys que vivim no són anys qualsevol per llegir la Ilíada o per reescriure-la, tal com he fet jo. Són anys de guerra. I tot i que continuo trobant que guerra no és un terme encertat per definir el que passa al món, diria que és un terme còmode, en tot cas, són anys en els quals una certa barbàrie orgullosa, que durant mil·lennis ha anat lligada a l'experiència de la guerra, torna a ser una experiència quotidiana. Batalles, assassinats, violència, tortures, decapitacions, traïcions, heroisme, armes, plans estratègics, voluntaris, ultimàtums, proclames. Des d'una profunditat que creiem molt enterrada, ha tornat a la superfície tot l'atroç i lluminós instrumental que des de temps immemorials ha estat el parament d'una humanitat combativa. En aquest context, vertiginosament delicat i escandalós, fins i tot els detalls assumeixen un significat especial. Llegir la Ilíada és un detall, però no és un detall qualsevol. Per ser clar, voldria dir que la Ilíada és una història de guerra, sense prudència i sense mesura, i que va ser composta per cantar una humanitat combatent i per fer-ho de manera prou memorable per ser eterna i arribar fins a l'últim fi dels fills, sense parar de cantar la bellesa solemne i l'emoció irremeiable que aleshores era la guerra i que serà sempre. A l'escola potser l'expliquen d'una altra manera, però el nucli és aquest. La Ilíada és un monument a la guerra. La pregunta sorgeix naturalment. Quin sentit té en un moment com aquest dedicar tant d'espai, tanta atenció i tant de temps a un monument a la guerra? Com és que, amb tantes històries que hi ha, resulta que ens atrau justament aquesta, com si fos un llum que indica una fuga de les tenebres aquests dies? Em sembla que és una resposta encertada, només es podria trobar si fóssim capaços d'entendre en profunditat la relació que tenim amb totes les històries de guerra, i no amb aquesta en particular. Entendre aquest instint nostre de no deixar mai d'explicar-les. Però és una qüestió molt complexa que no es pot resoldre aquí, ni puc resoldre jo. El que sí que puc fer és cenyir-me a la Ilíada i apuntar dues coses que, en un any de treball en contacte íntim amb el text, se m'han fet paleses. Resumeixen el que, en aquesta història, m'ha aparegut amb força i la limpidesa que només tenen els ensenyaments autèntics. La primera és que una de les coses sorprenents de la Ilíada és la força, fins i tot diria la compassió, amb què transmet les raons dels vençuts. És una història escrita pels vencedors, i tanmateix la memòria també reté, o sobretot reté, les figures humanes dels troians: Príam, Hèctor, Andròmaca, fins i tot personatges menors com ara Pàndar o Sarpèdon. Aquesta capacitat sobrenatural de fer de veu de tota la humanitat i no únicament d'un mateix, l'he retrobada en treballar el text i descobrir que els grecs, a la Ilíada, entre les línies d'un monument a la guerra, han transmès la memòria d'un amor obstinat per la pau. A primera vista no te n'adones, enlluernat pel resplendor de les armes i dels herois. Però en la penombra de la reflexió apareix una Ilíada que no t'esperaves. És a dir, el costat femení de la Ilíada. Sovint són les dones les que expressen, sense mediació, el desig de pau. Estan relegades al marge de la lluita i encarnen la hipòtesi obstinada i gairebé clandestina d'una cultura alternativa, lliure de deure de la guerra. Estan convençudes que es podria viure d'una altra manera, i ho diuen. Ho diuen clarament al llibre 6è, una petita obra mestra de geometria sentimental. En un temps suspès, buit, usurpat a la guerra, Hèctor entra a la ciutat i troba tres dones. I és com un viatge a l'altra cara del món. Ben mirat, totes tres expressen la mateixa súplica: pau. Però cadascuna amb una tonalitat sentimental pròpia. La mare el convida a resar. Helena el convida al seu costat a descansar. I potser alguna cosa més. Andròmaca, finalment, i demana que faci de pare i marit en comptes de fer d'heroi i de guerrer. Especialment en aquest últim diàleg, la síntesi és d'una evidència pràcticament didascàlica. Hi ha dos mons possibles, enfrontats, cadascun amb les seves raons. Les d'Hèctor, més rígides i cegues. Modernes i molt més humanes, les d'Andròmaca. No és meravellós que una civilització masclista i guerrera com la dels grecs hagués decidit transmetre, per sempre, la veu de les dones i el seu desig de pau? El costat femení de la Ilíada se sent en la seva veu, però un cop sentit, es retroba constantment. Subtil, imperceptible, però increïblement tenaç. Jo el veig molt fort als incomptables fragments de la Ilíada en què els herois, en comptes de lluitar, parlen. Són assemblees que no s'acaben mai, debats interminables, que només deixes d'odiar quan comences a entendre el que són en realitat. Són la seva manera de retardar al màxim la batalla. Són Xerazad que salva la vida explicant contes. La paraula és l'arma amb la qual congelen la guerra. Encara que parlin de com han de fer la guerra, mentrestant no lluiten, i això sempre és una manera de salvar-se. Tots estan condemnats a mort, però l'últim cigarret el fan durar una eternitat i el fumen en les paraules. Després, quan són realment a la batalla, es transformen en herois, secs, sense cap escapatòria, fanàticament consagrats al deure. Però primer, abans, hi ha un lapse llarg i femení de lentituds sàvies i de mirades cap enrere, de nen. Aquesta mena de reticència de l'heroi qualla de la manera més destacada i vistosa en Aquil·leu. Ell és el que, a la Ilíada, triga més a anar a la batalla. Ell és el que assisteix a la guerra de lluny, com una dona, tocant la cítara al costat de les persones que estima. Justament ell, que és l'encarnació del més ferotge i fanàtica, literalment sobrehumana, de la guerra. La geometria de la Ilíada és, aquí, una precisió vertiginosa. Com més fort és el triomf de la cultura guerrera, més tenaç i prolongada és la inclinació femenina per la pau. Finalment, és Aquil·leu qui fa aflorar a la superfície la part inconfessable de tots els herois, en la claredat sense mediacions d'un parlar explícit i definitiu. El que diu davant l'ambaixada que li havien enviat Agamèmnon, el cap novè, és potser el crit de pau més violent i indiscutible que ens han transmès els nostres pares. Per a mi no hi ha res que valgui tant com la vida, ni les riqueses que diuen que va adquirir Troia, ciutat ben poblada, la d'abans, en temps de pau, abans d'arribar-hi els fills dels aqueus, ni tot el que conté el llindar de pedra del flatxador Febos Apolo a la rocosa Pitos. Es poden aconseguir com a botí els bous i les ovelles grasses, i es poden comprar els tres peus i els cavalls de cap gros. Però la vida d'un home no pot retornar, ni capturant-la com un botí, ni recuperant-la tan bon punt ha traspassat el clos de les dents. Són paraules d'Andròmaca, però la Ilíada les pronuncia Aquil·leu, que és el suma sacerdot de la religió de la guerra. Per això, ressonen amb una autoritat incomparable. En aquesta veu, que colgada sota un monument de la guerra, diu adeu a la guerra i escull la vida. La Ilíada deixa entreveure una cultura de la qual els grecs no van ser capaços, però que van intuir i que coneixen, i fins i tot custodiaven en un racó secret i protegit dels seus sentiments. Qui sap si allò que ens proposa la Ilíada com a herència, tasca i deure és el que duguem a terme com aquesta intuïció? Com ho podem fer? Com podem induir el món a seguir la pròpia inclinació per la pau? Em sembla que, en aquest punt, la Ilíada també ens ensenya alguna cosa. I ho fa en el fragment més evident i escandalós, el seu fragment guerrer i masculí. És indubtable que aquesta història presenta la guerra com el resultat gairebé natural de la convivència civil. Però no s'atura aquí. Fa una altra cosa molt més important i, si volem, intolerable. Canta la bellesa de la guerra. I ho fa amb una força i una passió memorables. Pràcticament no hi ha cap heroi del qual no se'n recordi l'esplendor moral i física en el moment del combat. Pràcticament no hi ha cap mort que no sigui un altar, ricament decorat i adornat de poesia. La fascinació per les armes és constant i l'admiració per la bellesa estètica dels moviments dels exèrcits és contínua. Els animals, a la guerra, són magnífics i la natura és solemne quan se la crida per fer de marc a la matança. Fins i tot els cops i les ferides es canten com obres sublims d'una artesania paradoxal, atroç però experta. És com si tot, dels homes a la terra, trobés en l'experiència de la guerra el moment de més alta realització, estètica i moral, gairebé com si fos la culminació gloriosa d'una paràbola que només troba compliment en l'atrocitat del xoc mortal. En aquest homenatge a la bellesa de la guerra, la Ilíada ens obliga a recordar una cosa enutjosa però inexorablement certa. Durant mil·lennis, la guerra ha estat, per als homes, la circumstància en la qual la intensitat, la bellesa, de la vida alliberava tota la seva potència i veritat. Era gairebé l'única possibilitat de canviar el propi destí, de trobar la veritat d'un mateix, d'elevar-se a un alt de consciència ètica. Davant les emocions anèmiques de la vida i de l'altura moral mediocre de la quotidianitat, la guerra feia moure el món i projectava els individus més enllà dels seus límits habituals. En un lloc de l'ànima que, comptat i debatut, els devia semblar de la meta de totes les recerques i desitjos. No parlo de temps llunyans i barbars. No fa gaires anys, intel·lectuals refinats com ara Wittgenstein i Gada van buscar obstinadament la primera línia de front en una guerra inhumana, amb el convenciment que era l'únic lloc on es podrien trobar ells mateixos. És evident que no eren homes dèbils ni desproveïts de mitjans i de cultura. I tanmateix, tal com mostren els seus diaris, encara vivien en el convenciment que aquella experiència límit, la praxis atroç del combat mortal, els podria oferir allò que la vida quotidiana no era capaç de donar. Aquest convenciment reflecteix el perfil d'una cultura que no ha mort mai, en la qual la guerra era l'eix candent de l'experiència humana, el motor de qualsevol esdevenir. Encara avui, en una època en la qual la major part dels humans considera la hipòtesi d'anar al combat pràcticament com una hipòtesi absurda, es continua alimentat amb guerres dutes a terme per procuració mitjançant cossos de soldats professionals, el vell braser de l'esperit guerrer, cosa que traeix una incapacitat substancial per trobar un sentit a la vida, que pugui prescindir d'aquest moment de veritat. El mal dissimulat orgull masculí que, tant a Occident com en el món islàmic, ha acompanyat les últimes exhibicions bèl·liques, deixa reconèixer un instint que el xoc de les guerres del segle passat és evident que no va placar. La Ilíada explicava aquest sistema de pensament i aquesta manera de sentir, i ho recollia en un signe sintètic i perfecte, la bellesa. La bellesa de la guerra, de cada detall particular, expressa el lloc central que l'ocupa en l'experiència humana. Transmet la idea que, en l'experiència humana, no hi ha res més per existir realment. El que potser suggereix la Ilíada és que cap pacifisme, avui dia, ha d'oblidar o negar aquesta bellesa com si no hagués existit mai. Dir o ensenyar que la guerra és un infern i prou una mentida nociva. Encara que soni atroç, cal recordar que la guerra és un infern, però un infern vell. Des de sempre, els homes s'hi tiren com papallones atretes per la llum mortal del foc. No hi ha por, ni horror, que hagi aconseguit mantenir-los allunyats de les flames, perquè és el lloc on sempre han trobat l'única redempció possible de la penombra de la vida. Per això, avui en dia, la tasca d'un pacifisme de debò no hauria de ser demonitzar fins l'extrem la guerra, sinó entendre que només quan siguem capaços d'una altra bellesa podrem prescindir de la que ens ofereix des de sempre la guerra. Construir una altra bellesa potser és l'únic camí cap a una pau de debò. Demostrar que som capaços d'il·luminar la penombra de l'existència sense recórrer al foc de la guerra. Donar un sentit fort a les coses sense haver d'acostar-les a la llum, enlluernadora de la mort. Poder canviar el propi destí sense haver d'apoderar-nos del d'un altre. Aconseguir fer moure els diners i la riquesa sense haver de recórrer a la violència. Trobar una dimensió ètica, fins altíssima, sense haver d'anar a buscar-la al llindar de la mort, trobar-nos a nosaltres mateixos en la intensitat dels jocs i moments que no siguin una trinxera, conèixer l'emoció, fins la més vertiginosa, sense haver de recórrer al doping de la guerra o a la metadona de les petites violències quotidianes. Una altra bellesa, si enteneu què vull dir. Actualment, la pau és poca cosa més que una conveniència política. No és un sistema de pensament ni un sentiment realment estès. Es considera que la guerra és un mal que s'ha d'evitar, sí, però estem molt lluny de considerar-la un mal absolut. A la primera de canvi, i vestida amb ideals vells, el combat ràpidament torna a ser una opció realitzable. De vegades, es tria fins i tot amb un cert orgull. Les papallones es continuen cremant amb la llum del foc. Només veig una ambició real, profètica i valenta de pau en la feina pacient i discreta de milions d'artesans que cada dia treballen per fer néixer una altra bellesa i la claror de llums límpides que no matin. És una empresa utòpica que pressuposa una confiança vertiginosa en l'home. Però em pregunto si mai havíem avançat tant com ara per aquest camí. I per això crec que, a hores d'ara, ja no serà possible que ningú talli aquesta via on inverteixi el sentit. Tard o d'hora aconseguirem treure Aquil·leu d'aquesta guerra terrible. I no seran la por i l'horror els que faran tornar a casa. Serà una altra bellesa, diferent, més enlluernadora que la seva i infinitament més dolça.